única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
El quiosque viu al PC, a la tauleta també, setmanari de la d'Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la d'Empordà va amb tu.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. Anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 22 de gener, tornarem a començar el programa parlant de mobilitat perquè estem vivint la segona jornada sense servei de rodalies amb tot el que això comporta pel funcionament de la resta del país. Persones que no poden desplaçar-se als seus llocs de feina, estudiants que no poden arribar als centres educatius i reunions i més reunions a l'alta política per intentar engegar un servei que no es tornarà a posar en marxa fins que els maquinistes tornin a pujar als convois. Tenen la paella pel mànec i avui és un d'aquells dies en què la força de les vagues, encara que avui no ho sigui, la vaga oficial està convocada del 9 a l'11 de febrer, pren sentit. Perquè si les vagues o aturades no molesten, no serveixen per res. Els maquinistes asseguren que no tornen a la feina perquè no s'estan complint les garanties de seguretat pactades per iniciar el servei, segons ha afirmat el portaveu del sindicat majoritari de maquinistes SEMAF, Diego Martín, primer a RAC1 i després a TV3. Martín ha insistit que reclamen un informe tècnic amb les deficiències de la xarxa que parteixi d'una auditoria de la infraestructura i que els mateixos conductors en puguin comprovar l'estat directament. Unes demandes que, en paraules del ministre de Transports, Òscar Puente, no es poden aconseguir en una hora. Puente ha afirmat que són demandes a llarg termini i que s'està treballant perquè el servei es pugui reprendre el més aviat possible. El ministre ha demanat temps als maquinistes, però els ha instat a tornar a la feina per tal de no danyar el servei ferroviari. De moment, els sindicats no volen fer previsions de quan es tornaria a recuperar el trànsit de convois. Per la seva banda, les patronals recorden que faltar a la feina en jornades com la d'avui, en què no hi ha cap impediment de seguretat per fer-ho, només un clar impediment de manca de transport públic, no dona dret a un permís retribuït. De manera que els treballadors hauran de recuperar les hores que no s'hagin fet, tant les d'ahir com les d'avui, no les de dimarts, en què la restricció de mobilitat era per temes meteorològics i de seguretat. Les patronals insten els treballadors, per tant, a buscar alternatives de mobilitat, fet que en alguns territoris és possible, però potser en d'altres no tant. I tot això, per tant, a qui acaba perjudicant és el treballador que per motius varis es desplaça amb transport públic i que no ho fa per caprici, sinó perquè no té més remei, sigui perquè no disposa de carnet de conduir o vehicle propi o per qualsevol altre motiu. I és que a vegades sembla molt fàcil demanar als treballadors que busquin alternatives de transport, però no tant garantir que aquestes alternatives siguin a través del transport públic. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous descobrirem una nova història sorprenent a coses que passen amb l'Aniol Ribas de Ràdio Vilafant. Després la Ligine ens parlarà del Caballero de los Siete Reinos a l'Enserio i acabarem amb les històries i cabòries dels impresentables en Sergi Corral i en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Estem a dijous ja.
Dijous, oh, sí, bé, ja ens queda poc per acabar la setmaneta.
I ja recupera poc a poc, Rodalies.
Bueno, es recupera, no massa, estan
no massa,
aturats
no?
encara al servei.
Bueno, però se suposava que avui, paulatinament, havien de
suposava,
començar
sí, això és el que...
algunes línies i tal. Això és el que va anunciar ahir, almenys el conseller.
Però els maquinistes han decidit que no pugen
ja,
els trens
normal.
Perquè la
Home,
seguretat
veure,
no està garantida, diu.
Aviam un moment... convoquen vaga, val, perquè no tenen seguretat per poder conduir els trens, perquè doncs, no se senten segurs, i la vaga la convoquen pel 9, el 10 i l'11 de febrer.
Sí.
No, o sigui...
L'hauríem d'haver convocat per avui, demà
exacte,
i demà passat.
Renfe decideix que, perquè Adif decidia que ja podem tornar al servei, bueno, durant, abans d'aquests dies entre la vaga i tal, doncs sí que ens sentirem segurs. Home, no.
No. Sí, 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 no té cap sentit que hagin convocat la vaga pel 9, 10 i 11 de febrer.
I no convoquis vaga si fas una vaga encoberta, com és la que estàs fent ara. O sigui, ja està, digue-ho clarament. O sigui...
Clar, segons els sindicats han dit que no és vaga encoberta perquè el que fan és que com que no s'ha respectat el que van pactar, doncs no tornen
ja,
a la
Ja, clar, feina. Però és una vaga encoberta amb totes les de la llei, o sigui, aviam...
Sí, això és el que diuen ells,
Que em sembla, escolta, que em sembla molt bé, O sigui, ho respecto moltíssim, perquè si realment és tan insegur circular, com hem pogut veure, val? Doncs em sembla perfecte que es neguin a circular i a posar, no la seva vida en perill, la vida de tots els passatgers.
Sí. O sigui, és de responsabilitat pública.
Em sembla que ja ho vam dir ahir amb el tema de la suspensió del servei, quan ja va morir una persona, quan ja havia mort una persona, quan portava tot el dia el servei amb interrupcions, amb problemes a les vies, etcètera, etcètera, etcètera. I aquí, enviant alertes de protecció civil perquè la cuidar de la gent, cuidar amb la mobilitat, restringir la mobilitat i tal, i els trens...
Amunt i avall. I, de fet, sort que ahir la van restringir, van aturar el servei perquè va caure un altre talús en un altre punt de la via. Vull dir que sort que ahir no estaven circulant els trens.
Exacte. O sigui, sí, exacte. Van dir, tenim un arbre i no sé què, i també havia caigut un talús.
Sí, un mur.
I a les 5 de la tarda d'ahir deia, no, ja està tot bé, ja està tot revisat. Home, per favor.
Hem anat massa ràpids, no? Revisant tot.
Una cosa és que puguis trobar elements a la via que ja no en trobis cap, però el dels talusos no ho pots preveure.
No, exacte.
Perquè les esllavissades per culpa de la pluja et poden durar fins a 3, 4 i 5 dies després. Això no ho pots preveure. Bueno, va.
En fi, som-hi. Anem a l'escala, que si no aquí ens enfilem, ens enfadem.
És que m'han dit de mala llet, Les coses que passen.
Som-hi, va, anem a l'escala, que tenim avui.
Parlarem de... En aquest cas, parlarem de dutxes. De dutxes, de que l'escala està estudiant substituir les dutxes de les platges per rentapeus. Això no és
Pensava
nou.
Pensava que ja ho teníem superat, això.
Això és... Ja n'hi ha de rentapeus, val? I això era durant la sequera, que es va dir que no s'obrien les dutxes, etc. Doncs ara s'ho plantegen més seriosament. Bueno, no ho sé.
Bueno, és un primer pas, tot i que sembla estrany, no?, perquè estem a l'hivern, i vull dir que potser el discurs al juny ha canviat una mica, ja ho veurem.
Probablement, però haurem d'esperar per veure-ho. En tot cas, això és el que es planteja l'Ajuntament amb les dutxes de les platges de Sant Martí d'Empúries, concretament, i substituir-les pels rentapeus, una mesura que, segons el consistori, es prendria per precaució i responsabilitat pel tema del consum d'aigua, encara que a la resta d'instal·lacions en el municipi es mantindrien. Són coses que ens van informant l'Ajuntament amb el tema del programa de la Casa a la Vila i, com bé dius, estem al gener, d'aquí al juny, doncs ja veurem...
Poden passar moltes coses.
Ja veurem qui és la decisió final. Va.
Què més?
Més coses. S'han obert les inscripcions per la nova edició de la beca de primavera de l'Escala. Els interessats en participar en aquest certamen tindran fins al 20 de febrer per apuntar-s'hi. La beca artística de caràcter internacional arriba a la 28a edició i està oberta a artistes que vulguin desenvolupar un projecte d'arts plàstiques i visuals.
Mm-hmm. Per tant, tothom...
La beca primavera, que torna ja en marxa, ja s'ha activat. I estic una mica ara aquí perquè estic buscant... sé que havíem de parlar del salvament marítim, que...
Sí,
doncs,
que ha fet unes actuacions...
Sí, exacte. No, el problema és que...
Que no trobes la notícia.
No trobo la notícia perquè aquests nois de la tele que fan... arxiven les coses i després desapareixen. És una cosa...
Bueno,
és
tens fantàstic. Fins a la una per trobar-la.
Ah, vale. No, ja ho farem. Bueno, parlarem de salvament i parlarem també de patinatge amb esports, amb l'Ivan, val? Seran les dues noves notícies, bueno.
Notícies, sí, això que de la Creu Roja i Salvament Marítim crec que és que van fer unes
van
actuacions
fer sí, van fer
d'aquestes que fan per entrenar-se.
Van fer un simulacre, això va ser fa uns dies, van fer un simulacre tant al matí com al vespre, si no ho imagino malament, i, bueno, era bastant espectacular, no?
Perquè, sí, perquè veus helicòpters aquests, que volen
exacte,
i que...
Exacte, doncs,
sí, sí, sí.
Evidentment, doncs, és, bueno, que es fa...
Es fa veure.
Es fa veure, vaja, es fa veure.
No, amb imatges és molt espectacular, això, qui vegi les notícies a la televisió ja,
correcte.
Ja ho veurà.
Doncs aquest és el d'això, i després amb l'Ivan, que ens porta als esports. I... El temps, que dinàmica de fronts atlàntics, avui amb força núvols fins a migdia i demà amb un panorama molt més clar. Avui tindrem tramuntana fins al vespre.
A veure si aquesta tramuntana se'ns emborda els núvols.
No ho sé, perquè clar, jo ara he sortit de casa i he pensat, no, ja tornem a ser-hi, saps? Era una mica aquesta la sensació
sí,
que tenia.
Sí, tenim dia rúfol, eh?
Dia rúfol, no ho sé, si ens ha de descarregar... bueno... Veurem. En principi no, però com que està així, doncs ja ho veurem.
Veurem. Doncs l'Ali, ens omplies el punt de la una.
Perfecte.
A veure si trobes les notícies
ah,
que
sí, falten. Ah, sí, vaig a buscar-les.
Fins després, l'Ali.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I abans de continuar hi posarem una mica de música i avui per fer front a aquest dia rúfol que dèiem ara que se'ns presenta, doncs carregarem l'energia amb el grup Brahms.
I cames. Tenim instruments, tenim solfa i tenim so. Tenim un llit, tenim nit i per tant somnis. Tenim amics escampats arreu del món. Tenim martell, tenim foc, tenim enclusa. Tenim la falç, tenim juny i camps de blat. Tenim fogons, tenim olles i vianda. Tenim maons, tenim plànols i terreny i un desig foll i ferreny. I energia per posar-ho en moviment, nervi al cos i tot el convenciment. Amb benzina, amb progressiu augment i empenta. Que aviat fotran el camp. Tenim records per saber de quin peu calcen.
tenim gegants i diables i petards i bons vins per celebrar.
¿Sabías que...?
Moltes construccions romanes, com el Panteó de Roma o els ports antics del Mediterrani, continuen dempeus després de gairebé 2.000 anys, sovint en millor estat que estructures modernes molt més recents. El secret és el formigó romà. A diferència del formigó actual, els romans no utilitzaven ciment Portland, sinó una barreja de calç viva, cendra volcànica i aigua de mar. Aquesta combinació provocava una reacció química que feia créixer cristalls minerals amb el pas del temps, reforçant l'estructura en lloc de debilitar-la. Curiosament, el contacte constant amb l'aigua salada feia el material encara més sòlid. Avui en dia, els enginyers estudien aquesta tècnica per crear materials de construcció més duradors i sostenibles, ja que el ciment modern genera una gran quantitat d'emissions de CO2.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara és moment de conèixer una altra d'aquelles històries reals que ens sorprenen, perquè a vegades la realitat supera la ficció. Avui descobrim la història de la Rosie Ruiz, que a l'abril del 1980 va guanyar la Marató de Boston sense suar ni una gota. I és que va enganyar tothom sense córrer els 42 quilòmetres. Com ho va aconseguir? Això ens ho explica l'Aniel Ribas de Ràdio Vilafant a Coses que passen.
Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniel Ribas.
De la Marató de Boston, el caos era màxim. L'ovació no era només per una guanyadora, era per un nou rècord, un dels millors temps de la història de la cursa femenina. Però quan els flaixos de les càmeres van il·luminar la campiona, el xoc es va estendre entre els veterans i els experts. La seva respiració era tranquil·la, el seu cabell estava molt ben col·locat i, el més greu, el seu dorsal i la seva samarreta eren completament secs, sense la mínima gota de suor ni rastre d'esforç. D'on havia sortit aquesta dona? I com podia una corredora fins ara desconeguda humiliar a les millors atletes de fons del món? Aquesta és la història de Rosie Ruiz i de com va fer servir el metro per guanyar la carrera més prestigiosa de l'atletisme. Esteu escoltant Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de l'engany de la Marató de Boston.
Thank you.
Per entendre una mica millor què va passar a la Marató de Boston de 1980, hem de retrocedir 6 mesos abans. Estem a Nova York, a l'octubre de 1979. Aquí és on comença la primera part d'aquesta gran estafa. La nostra protagonista, Rosy Ruiz, era una analista de sistemes de 26 anys amb nacionalitat cubana i estatunidenca, que vivia a Manhattan. No era especialment coneguda per ser una bona atleta, sinó més aviat per les seves ganes de triomfar. A la categoria femenina de la Marató de Nova York, per classificar-se a la prestigiosíssima cursa de Boston, les participants havien de finalitzar el recorregut en menys de 3 hores. Durant el tram final, la Rosy ja se la veia completament exhausta, però va aconseguir creuar la meta en 2 hores, 56 minuts i 29 segons. Suficient per classificar-se, però el problema és que ningú recordava haver-la vista al llarg del recorregut. La corredora de fons Grete Waithe, una llegenda, era l'única que havia vençut aquell any el cronòmetre de Rosy. Això va sorprendre els mitjans i els espectadors. Així que quan li van preguntar a Rosy Ruiz com ho havia fet per superar la majoria d'homes i dones del món en una carrera tan difícil, ella va respondre amb una simplicitat absurda i gairebé insultant. Deia que la setmana abans no havia entrenat i així no havia cansat els músculs, que havia estat reposant. La direcció de la Marató de Nova York, tot i que tenia sospites, doncs no hi havia cap foto d'ella al llarg del recorregut, no tenia tampoc proves irrefutables per desqualificar-la. Per tant, el seu nom va entrar a la llista d'aspirants per la Marató de Boston de 1980. I així arribem al dia de la història tan absurda que parlem avui. És dilluns 21 d'abril de 1980. La Marató de Boston comença amb un sol intens, la cursa més antiga del món. 42 quilòmetres amb 195 metres, amb un dels trams de marató amb pitjor fama del món esperant els corredors, el Heartbreak Hill, la pujada trencacors. Entenc que pel nom ja intuïu el nivell de dificultat. La cursa femenina feia rato que havia començat i avançava sense problemes. Tothom esperava una victòria de la campiona defensora, Jacqueline Groh, una corredora canadenca molt i molt bona. Però de sobte, a l'estadi Back Bay, a la línia de meta, hi va haver un xoc. Doncs entrava dins l'estadi una dona que ningú, absolutament ningú, havia vist als punts de control o als punts d'avituallament. I es dirigia cap a la línia de meta a una velocitat gairebé normal. Era Rosy Ruiz, que creuava la línia de meta amb un temps oficial de 2 hores, 31 minuts i 56 segons. Un temps que la feia la vuitena dona més ràpida de la història d'una marató. Els oficials de cursa, tot i que desorientats, usen la corona de llorer típica i li van lliurar el trofeu. Rosy Ruiz estava radiant, semblava gairebé que no hagués ni corregut, però un detall va encendre les sospites. Mentre els periodistes l'envoltaven i li feien fotos, es van adonar que no mostrava cap dels signes físics que tots els corredors d'una marató mostren. I, sobretot, no hi havia aquella pèrdua de pes d'aigua tan característica després de córrer 42 quilòmetres. Una periodista va preguntar a un metge de la marató si era possible que una corredora no estigués deshidratada. El metge va respondre clara i secament: «És possible, però només si no ha corregut». La història va explotar ràpidament a les notícies i la investigació va començar de seguida. No era només la seva estranya resposta. Doncs quan li van preguntar per què no se l'havia vista a la sortida, va explicar que és que havia arribat tard, perquè s'havia adormit i havia començat després. Tampoc era pel seu aspecte fresc i descansat. Aquest cop no havia passat com la Marató de Nova York. Ara hi havia proves reals. La primera d'elles era la falta de rastre. Es van revisar les gravacions de televisió, les fotografies i els testimonis de més de 2.000 voluntaris. Rosy Ruiz simplement no apareixia a cap dels 15 punts de control. La segona era que les altres corredores, les dones que havien quedat dalt de la classificació, com Jacqueline Groh, la veritable guanyadora que va arribar 10 minuts més tard, van dir que no l'havien vist en cap moment de la carrera. Però la prova de foc va arribar quan dos estudiants de Harvard van aparèixer amb un testimoni clau. Segons ells, van veure Rosy Ruiz sortir d'entre la multitud al carrer Commonwealth Avenue, a poc menys d'un quilòmetre de la línia de meta. Els estudiants van testificar que ella havia saltat la tanca i s'havia unit als corredors. Sembla que el trencaclosques s'estava resolent i la peça que ens faltava ens duia de tornada al metro de Boston. La teoria més acceptada, tot i que mai confirmada per ella, és que Rossi, després d'haver classificat fraudulentament a Nova York, havia agafat el dorsal a la sortida de la Marató de Boston. Posteriorment, havia pujat al metro a prop del punt de sortida de Hopkinton i havia viatjat sota terra còmodament i només havia sortit de nou a l'última milla quan l'esgotament dels altres corredors emmascarava la seva falta de preparació. El 29 d'abril de 1980, 8 dies després de la seva victòria, l'Associació Atlètica de Boston va prendre la decisió. Va desqualificar a Rossi Ruiz per no haver recorregut el circuit complet i van atorgar la victòria amb tota justícia a Jacqueline Groh. La història de Rossi Ruiz va acabar amb un robatori de trofeu i una reputació destrossada. Per l'esport, i més concretament pel món de l'atletisme, va ser una bufetada. Va demostrar que fins i tot en una cursa de resistència tan pura i tan important es podia fer trampa. Després que la desqualifiquessin i atorguessin legítimament la victòria a Jacqueline Groh, els organitzadors de la Marató de Boston van demanar formalment a Rossi Ruiz que retornés la seva medalla i el trofeu que havia rebut. La resposta de Rossi diria que no va ser sorprenent. S'hi va negar rotundament. Va insistir que el trofeu era seu i que l'havia guanyat justament a la cursa. L'Associació Atlètica de Boston es va veure obligada a encarregar un trofeu de recanvi per lliurar-lo a la veritable guanyadora, Jacqueline Groh. Rossi Ruiz va desaparèixer de la vida pública sense tornar mai l'objecte robat. Ella mai va confessar. Va insistir fins al final que havia corregut tota la marató. Es va enfonsar en l'anonimat i, més tard, va ser condemnada per petits fraus sense relació amb l'esport. Més concretament, va ser detinguda per malversar $60,000 de l'empresa immobiliària a la que treballava, el que avui serien uns $189,000. Va passar una setmana a presó i va ser sentenciada amb 5 anys de llibertat condicional. Després va tornar al sud de Florida, on va ser arrestada el 1983 per la seva participació en un negoci de cocaïna. Va ser sentenciada a 3 anys de llibertat condicional, al gener de 1984. Posteriorment, Ruiz es va casar amb Aikaro Vivas, va tenir 3 fills i es va divorciar 2 anys després, al 1986. Tot i això, va mantenir el cognom Vivas des de llavors. Va morir l'any 2019 i el seu obituari, és a dir, a la notícia que apareixia al diari després de la seva mort, encara se la citava com la dona que va fer trampa a la Marató de Boston. La Marató de Boston, però, va aprendre la lliçó. Des de llavors, els controls són més estrictes, amb xips electrònics i punts de control fotogràfics. Però la llegenda de Rossi Ruiz persisteix. Encara avui, als Estats Units, quan un corredor és sospitós d'haver escurçat el recorregut, se li coneix com a pulling a Rossi, és a dir, fer una Rossi. La dona que es va llevar tard va deixar un llegat inoblidable, tot i que no pels seus mèrits esportius, en el món de l'esport. Per ella, el seu major esforç no va ser fer la carrera, sinó intentar convèncer el món de que ho havia fet. Una dona que es va creure, o més ben dit, va fer creure la seva mentida fins al final. Un clar exemple de no voler acceptar els errors i de com les mentides se'n poden anar de les mans. I fins aquí la història de Rossi Ruiz, una persona que va guanyar una marató que no va córrer. Jo sóc l'Aniol Ribas i moltes gràcies per escoltar-me. I és que encara que sembli mentida, això són coses que passen. Moltes gràcies i fins la propera.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I de les històries sorprenents anem a repassar les novetats a les plataformes de la mà de la Lali Giné.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb Lali Giné.
Molt benvinguts una setmana més a l'Ensèrie, aquesta amb un nom destacat a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
Decidme, ser tan canel alto. ¡Cuán buen caballero sois! Ja veréis.
I ho fem començant precisament per l'estrena de la setmana. Des d'aquest dilluns trobem HBO Max El Caballero de los Siete Reinos.
Venía por el torneo.
El torneo es para caballeros. ¿Eres caballero?
No soy un granjero.
Pues vistes como si lo fueras.
Un segle abans dels fets de Joc de Trons, dos inesperats herois recorren Ponent. Un jove ingenu, però valent cavaller, i el seu minúscul escuder.
Gerard Lam m'ensenyó a ser un auténtico caballero. No con espadas ni con lanzas, sino con honor. Y juré que lo sería.
Ambientada en una època en la que la dinastia Targaryen encara ocupa el tro de ferro i el record de l'últim drac encara no s'ha borrat de la memòria col·lectiva, els dos herois viuran perilloses aventures.
Bienvenidos a la primera misa familiar de Pascua. Cuando los discípulos se acercaron al sepulcro el domingo, querían llorar la pérdida de su amigo, pero no estaba.
Des de dimarts arriba la desena temporada de Grantchester a Filmin.
Da igual lo que digan, ellos son el verdadero demonio.
¿Sabes que es peligroso jugar con esas cosas?
El 1962, la comunitat de Grantchester s'enfronta als canvis socials de l'època des de l'arribada dels primers ordenadors, el paper canviant de les dones. En aquest context, un vicari continua la seva tasca abordant nous homicidis amb la seva particular visió i nous mètodes.
I had instructions to give this to whoever won the competition. From your father, of course.
Dimecres a Apple TV hi trobem la segona temporada de Les Gotes de Dios.
To succeed where I did not. If you find this wine, it will mean that you are better than me.
Parlem d'una sèrie franco-japonesa que adapta el manga Superventes del mateix nom. Està ambientada en el món de la gastronomia i els bons vins. Ara torna amb la seva segona temporada.
The trick of the job is
not to die of boredom.
Encara aquest dimecres s'estrena a Amazon Prime El Robo.
Ladies and gentlemen, if you do exactly what I say, you won't get hurt.
Commit the trades.
I can't. These are people's pensions.
Okay.
Parlem d'un thriller contemporani sobre l'atracament del segle. Una oficinista que es troba al centre de tot és la protagonista. Un dia laboral típic en una empresa de fons d'inversió es veu alterat quan una banda de lladres violents irrompen i obliguen a la jove i al seu millor amic a complir les seves exigències.
Soy la puta mejor publicidad del mundo para una nueva superdroga que convertirá a cualquiera en un bellezón.
Dijous a Disney Plus s'estrena The Beauty.
¡Me he pinchado la belleza!
No me lo puedo creer. Con una sola inyección devuelves una belleza.
¿Tiene efectos secundarios?
¡No!
El món de la moda es torna obscur quan supermodels internacionals s'enamorin de forma espantosa i misteriosa.
Está claro que el patógeno ha mutado ahí fuera. La sacamos al mercado en 6 días para arreglar los fallos.
Dos agents de l'FBI viatgen a París per investigar, però a mesura que aprofundeixen en el cas, descobreixen una malaltia de transmissió sexual que transforma persones comuns en icones de la perfecció física. Això sí, amb conseqüències aterradores.
Todo eso de ir sin camiseta, ¿de dónde sale?
Es libertad, diversión, que se joda el mundo. Me la suda lo que piensen.
Solo te pido que intentes comportarte como una persona normal.
Y viva la vida con camisa.
També aquest dijous a Netflix s'estrena Free Bird.
Hay que reconocerlo. Tenemos que encajar en este colegio, pero tendremos que esforzarnos mucho.
¿Y esa?
Es Kirsten Van der Tal, la que corta el bagalo.
Un pare que és un desastre, una família que tampoc té filtre, tots plegats crearan el caos al provar d'encaixar amb les famílies snobs de l'escola elitista de les seves filles.
La línia entre el bien i el mal està clara, siempre lo está. Quien diga lo contrario es porque la ha cruzado y no quiere admitirlo.
I la darrera proposta de la setmana, també aquest dijous, la segona temporada de Marbella Expediente Judicial a Movistar Plus.
Ahora tienen jurada y no van a parar. En Marbella los secretos duran poco y van a ir a por ti.
Torna a la sèrie creada per Alberto Marini i Dani de la Torre sobre el crim organitzat a la Costa del Sol. La gran novetat d'aquesta segona entrega és el canvi de protagonista i de perspectiva.
No se acaba con el principal plan del hachís un día para otro. Pero si las dejamos sin abogado...
Hija de puta.
Podemos ir a por todo. A por todo.
Natàlia de Molina interpreta la fiscal antidroga de Marbella, que està decidida a enxampar el polèmic advocat al que interpreta Hugo Silva.
Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Pluribus, a Apple TV.
Hola, Carol!
Hola, Carol!
Solo queremos que seas feliz.
Estem davant d'una sèrie de ciència-ficció de les que Apple ens acostuma a oferir. Aquí no tenim naus espacials ni societats distòpiques, sinó que partim de la idea que un estrany virus d'origen alienígena aconsegueix modificar l'ADN de les persones per convertir-les en una espècie de ment colmena única on s'ha eliminat el dolor.
Removeríamos cielo y tierra para complacerte.
L'obra és una creació del responsable de Breaking Bad, amb això ja tenim certa garantia d'èxit, i tot i que l'argument no és del tot novedor, hi ha força referents cinematogràfics amb un argument similar, entre aquests possiblement el més recent, Invasión, la pel·lícula de 2007 protagonitzada per Nicole Kidman i Daniel Craig, però la sèrie aconsegueix fer-se un lloc únic.
Puedes moverte por el avión, Carol.
I ho fa sobretot per un guió sòlid i per una magnífica interpretació de la seva protagonista, Rhea Seehorn. Les promocions diuen sobre ella que interpreta la persona més desgraciada de la Terra com encarregada de salvar la humanitat de la felicitat. I és més o menys així. Seehorn es converteix en la líder d'un grup molt reduït de supervivents a qui el virus no els afecta. Ella i un altre supervivent de Sud-amèrica intentaran saber què està passant i com revertir la situació.
Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
Però aquest periple no serà fàcil, perquè els humans convertits són de tot menys els dolents de la història. Prova d'això és l'enllaç amb la protagonista, el personatge de Carolina Windry, que resulta tan encantadora que ni la pròpia Seehorn pot resistir-se a ella. En definitiva, Pluribus és agradablement lleugera, malgrat que el ritme sigui deliberadament pausat. Ara bé, a ningú moment ens permet apartar els ulls de la pantalla.
Si os la pidiera ahora, ¿me daríais otra granada?
Sí.
¿Y una bazooka? ¿Me daríais un tanque?
Claro que sí.
És una sèrie força brillant i probablement entrarà dins el millor de l'any. De moment, la seva protagonista ja ha triomfat dels darrers Globus d'Or.
Pero tranquila, Carol. Descobriremos qué te hace diferente.
Finalment, assegurar-vos que la sèrie ja té segona temporada assegurada i, per tant, el final obert que ens deixa tots amb un pam de nas tindrà continuïtat, esperem. Mentrestant, però, aquí us deixem un fragment de Pluribus perquè us en faci venir ganes.
¿Quiénes sois?
Nosotros, sin más.
¿Ya vosotros quiénes?
Nosotros. No hay alienígenas. No en este planeta. Sin embargo, somos beneficiarios de tecnología extraterrestre. Hace 14 meses se descubrió una señal de radio procedente de 600 años luz. No se sabe cuánto lleva repitiéndose, quizá durante toda la existencia humana. La señal se compone de 4 tonos que representan la guanina, el uracilo, la adenina y la citosina, que ha resultado ser una receta para una secuencia de nucleótidos, ARN. Se ha recreado la secuencia en un laboratorio. No es un ser vivo, propiamente dicho. Se parece más a un virus, aunque tampoco es eso exactamente. Es como un pegamento psíquico capaz de vincularnos a todos.
Vale. Si no sois alienígenas, ¿con quién estoy hablando? ¿Quién eres?
Este individuo en particular es David Stafler, subsecretario de Agricultura para la Producción y Conservación Agrícola. Pero ahora estás hablando con todas las personas de la Tierra, incluido David Stafler. Todos somos uno.
¿Y eso cómo funciona?
No sabemos cómo, pero funciona.
¿Puedo hablar con el presidente?
Por desgracia, ese individuo ha fallecido esta noche junto con bastantes altos cargos del gobierno de los Estados Unidos. David Stafler estaba por allí, muy cerca e intacto, y como llevaba un traje puesto.
Entonces, ¿ahora mandas tú, el subsecretario?
No, aquí no manda nadie, o manda todo el mundo. En realidad ya nada es como antes.
Pero tiene que haber otros como yo.
Tu situación es anómala. Y parece que hay otros 11 individuos como tú.
¿En Albuquerque?
No, en el mundo. Hemos contactado con ellos. Y como tú, están desorientados. Es comprensible. Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente.
¿Descubrirlo por qué?
Para arreglarlo. Y que te unas a nosotros.
Fins aquí la sèrie. La setmana vinent, més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar al sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Presentables a Sergi i en Joan, dos espujarrats de la ràdio amb les seves històries i cabòries.
I arribem al final del programa d'aquest dijous. Ens queden uns 20 minutets de programa i els passarem amb els impresentables, en Sergi Corral i en Joan Brugués. Bon dia, nois.
Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Molt bon dia. Són tan impresentables que no havíem decidit tema abans de començar.
Ah, fantàstic. I què farem, doncs?
Bueno, mira, farem el Si-Dos.
El Si-Dos. Si-Dos això, si no fos això. Si...
Clar, quan no tens res més a dir, bueno, Si-Dos.
El Si-No-Fos.
Home, però si ens hem d'estar 20 minuts parlant del Si-Dos, potser busquem una mica de música
si dos,
i fem
3,
aquí un...
Si-4. No. Són dies en què són notícia els trens.
I les aigues.
Sí. I les aigues. Els trens i les aigues.
Parlem de Rodalies.
Parlem de Rodalies.
Jo avui m'estava esperant el carrilet i tampoc funcionava.
Tampoc passava. Tampoc
no ha passat el carrilet. També estan de vaga els del carrilet, o què?
Estan de vaga els del carrilet.
I no han dit
els maquinistes, el maquinista.
El maquinista del,
el maquinista del
carrilet,
està de vaga. No,
jo n'han esperat.
No ha passat.
Ningú informant.
I això que no té via per descarrilar.
Exacte.
Exacte. Potser està esperant que algú supervisi els carrers, si
exacte,
estan tots correctament.
Ah, però els panells informatius no sortia res.
Bé, hi ha coses perilloses amb el carrilet, que són els badens, els puja i baixa aquells del carrer, que en l'últim carrilet que vam agafar, perquè l'any passat vam agafar un carrilet, Joan.
Ah, jo fa molt de temps que també
vam agafar un carrilet. Per anar a un lloc on havíem d'anar, al cumple de la Cristina Cantal, excompanya i companya. També, per què no dir-ho, perquè encara col·labora.
Exacte, sí. La cosa, estàveu a dalt del carrilet,
estàvem
i què va passar?
Estàvem a dalt del carrilet, anàvem parlant, anàvem fent un vídeo de que estàvem acostant a Montgó, i allà a la baixada de Montgó, en els resaltos, en els pujos i baixes aquests, vam sortir rebotats, o sigui, vam sortir...
Sort que hi havia sostre, que si no sortiu volant,
eh? Exacte, jo vaig tocar sostre directament al carrilet.
Però això era l'últim viatge o era un de...
No, era un del matí, era el viatge d'anar del matí.
Clar, jo me vaig trobar una vegada amb l'últim viatge.
No, l'últim viatge no.
Imagina't que ja té ganes de plegar el conductor.
Eren pocs.
A com vas?
Eren pocs i anava ràpid.
No, el meu és que ja anava...
Ja era com els vagons aquells dels autos locos, no? Que feia clinc-clonc.
Sí, allò que anava ràpid, que tenia ganes de plegar. I això que, bé, depèn de quines hores, clar, va més tranquil. Jo recordo d'haver anat a agafar el carrilet, així és a l'època que feia de monitor de casal, que agafàvem per anar a banyar a Montgó.
És una llegenda urbana, no?, que tenien les rodes quadrades abans.
No, abans hi havia hagut tres d'això, tres vagons.
Ah, vale.
Però una vegada el girar, agafar el girar del passeig marítim a l'Ave Maria, sí, va volcar.
Ah, ara? En
sèrio? I es van dir, sí. I a partir d'aquí va dir que només hi irien dos vagons.
O sigui, l'escala ha tingut un accident ferroviari.
Exacte. Sí.
La seva,
sense tenir tren ha tingut un accident ferroviari.
Exacte, van embolcar, va ser notícia per tot arreu.
I va haver ferits?
No, va ser... Bueno, ferits algunes...
Ara això no passa.
Alguna rascada.
Res, coses així.
No sé si ho has vist, que els vagons del carrilet tenen matrícula de Bilbao.
En sèrio?
Ah, no,
i això?
Tenen vi.
Venen. I això què és? Perquè els fan a Bilbao, però no els matriculen aquí. Vull dir, perquè a vegades els cotxes els fan vés a saber on, però els matriculen aquí.
Però si es matricula a Bilbao ha de ser una matrícula molt antiga, això. Sí, perquè ja no hi ha lletres.
Ja no hi ha, era una matrícula antiga, era un carrilet patxi. Aleshores, els carrilets patxi ja saps que poden anar a qualsevol...
Com aquí.
On li surti dels allonsis el carrilet.
Això les matrícules també són... Esclar, perquè jo... M'hagués agradat que hagués continuat amb la lletra.
Sí. Home, era xulo, això. Sabies d'on venien els
cotxes.
Clar,
venia un aquí, passava alguna cosa... De Barcelona tenies que ser! Ja, clar, no li pots dir això, perquè no saps on
té. Ara no li pots dir. Bueno, i els cotxes que han acabat a Pedrades, a llocs de les Espanyes, per no ser d'aquella comunitat, eh?
Sí, sí, sí. I és curiós perquè, com va sortir la GI...
Sí.
Hi va haver vaig conèixer, aquí es va donar la casualitat, doncs, que vaig conèixer un home que es dedicava a fer matriculacions de gent de Gijón, que no volia portar la O d'Oviedo.
Ah, carai.
I els vam portar la GI.
O sigui, eren d'allò d'Astúries, no?
Sí, asturians.
Asturians, com si fossin
aquí,
gironins.
Que els hi gestionava, doncs, que matriculessin.
Perquè hi ha una rivalitat bèstia entre Oviedo.
Sí, exacte.
Hem de dir que Oviedo és la capital més benestant, no? I Sporting, no? Que és l'altra capital.
Exacte.
És la capital més obrera. Gijón és la capital més obrera.
Doncs passava això molt bé. I després recordo també d'anar a Andalusia amb la GI i preguntava d'on era. De Gibraltar.
De Gibraltar. Gibraltar espanyol.
Gibraltar. Em va preguntar, perquè estaven acostumats a la GE i veuen sí. GI.
Clar.
Perquè
la gent s'entesta a dir Gerona, que no, carai, que és Gerona. Girona, tu.
Sí, els d'allò, hauríem de fer també un d'allò, de lo que s'entesta a dir noms, a traduir els noms, o gent que, companys periodistes o narradors esportius de televisions i mitjans de comunicació a Espanya, que et poden dir un nom perfecte en txec, en anglès, en l'idioma que sigui, però a l'hora de dir, per exemple, Cesc Fàbregas, per exemple, moren.
Txec.
No l'han dit mai a la vida bé, el nom
i
aquest.
I d'allò que deia en Corretja, li deia Corretella.
O Correa, directament.
En el Botanito, li deia el Corretella. Botanita.
No ho han dit bé, costa tant.
Ja.
Costa tant, vull dir, no...
I després també, esclar, després dir aquestes traduccions que fem dels noms oficials, sobretot el futbol.
Sí.
Per exemple, el Huesca no és l'Osca, és Huesca, perquè està registrat com Societat Deportiva Huesca. Igual que nosaltres ens respeten que és el Girona, doncs nosaltres, i ho veiem això escrit en els diaris, que posen el Girona juga contra l'Osca. Doncs no jugues contra l'Osca, jugues contra el Huesca.
Sí, sí,
igual que
el
Saragossa, per exemple, que és
Ona, ens estudis en això.
Nosaltres tenim el certificat d'estudis primaris. Tu tens el graduat escolar, no?
Jo amb el certificat d'home del temps no me'l van donar, aquesta pregunta.
Demano un certificat de l'Eix del Món.
A veure.
És el... quan tu dius, per exemple, pobles o capitals d'algun topònim espanyol, això s'admet traducció o en principi s'hauria de dir amb el nom normal o oficial del topònim?
Aquesta.
La normativa no sé què diu, però jo per principis no els tradueixo.
Vale.
No. O sigui, jo crec que s'han de conservar tal com són, no?
D'acord.
Girona...
Clar, per exemple, Saragossa ho veiem
Lleida,
escrita...
No, Lérida, per favor.
O Calatayud.
O Calatayud, exacte.
O després, Cuenca, Conca.
Però jo no tradueixo normalment.
Ja. Clar, jo no els traduiria, però crec que la normativa te'ls deixa traduir.
La normativa te'ls deixa, però sí, jo no els tradueix. Sí. Jo,
però esclar, si tu fas un examen i has de posar noms de pobles, compta com a falta d'ortografia? Comptaria? Posar-hi, per exemple, he anat a Conca... I si
Condados
posar,
del Buyuyo.
A Cuenca. Tu sempre pots al·legar que aquest és el nom oficial. Com, per exemple, hi ha altres llocs que tenen dos noms. Per exemple, Torrevieja, Torrevella. Això és acceptable.
Això ja és en dos... No, però no et preocupis que ara tindran un nom, eh? El pas que anem, tot el que hi ha pel País Valencià, no et preocupis que tendirà a tenir només un nom.
És com quan anem a la Catalunya Nord, el que es pensen que és França del Sud, però que no ho és, que és Catalunya Nord, que els noms estan en dos, estan en català i en francès.
Sí. Jo vaig estar a la Bretanya i els noms de les carreteres i dels pobles estan en breton i en francès.
Clar.
La Lali és testimoni.
Ens estan observant. La Lali diu que vol entrar. La Lali diu que vol entrar als impresentables.
No, perquè la Lali és testimoni.
Vinga, Lali, et convidem. Ja està.
La Lali és testimoni d'un escrit que vaig fer, que encara es riu,
sí.
Dient que ens, com que guanyaria Vox les eleccions, en el seu vicepresident ens vindria, el president de Vox, ens vindria a visitar, que seria l'Abascal, doncs, i fent la crònica. Que havien estat en el obispado,
en el obispado,
en la
sí.
cortada, ultramuerto. En tuertos, en ultramuertos, en vírgenes, en la escalera.
L'escalera.
Clar, doncs aquí, aquí s'ha acabat el...
S'ha acabat el d'allò,
El tinglado.
S'ha acabat el d'allò. Els de Roses no li canviarien el nom. Roses, bueno.
Roses.
Es podrien colar com a botiflers.
Sí, sí. Però els altres sí, vull dir, això de el tor, el tuertos, la cortada i tot allò, los buenos.
Ui, la cortada.
La cortada, eh?
La cortada.
La cortada.
He hagut de pensar una mica què carai era, quin poble era.
Demasiado limpio de la selva.
Demasiado limpio de la selva.
Demasiado limpio de la selva, Déu-n'hi-do.
Clar, aquest també. Pensa que aquí el dia que governen, aquí s'ha acabat els noms del poble, així, tal com els coneixem.
Doncs això, estàvem amb lo de la traducció, amb lo dels noms, no?
Sí. Ja no sé on estàvem.
Però hem començat a parlar de trens.
De sí, en,
i de carrilets.
De carrilets. I hem acabat parlant de tuertos i la cortada.
I la cortada és el que té la secció aquesta. A mi em sorprèn de tot això dels trens i d'aquests dies que hem de ser conscients que estem transitant sobre unes vies i unes infraestructures que estan fetes una merda. I que si no passa res més... és per algun miracle miraculoso d'inspiració divina. O sigui, que fins ara no ens hem assentat o no s'han assentat a les persones a dir, vale, parem la circulació de trens un parell de dies i anem a revisar el que hi ha malament en el d'allò, però... és una... no sé, jo ho trobo flipant. I com a família ferroviària que he tingut, encara aquí, ho trobo aquí, més flipant.
Aquí, que surti, que surti, que surti.
Home, que surti el meu avi, ho deia, el meu avi treballant 40 anys.
Solament no van a Cuba, anys. Sinó que van en tren.
Van en tren, el meu avi van en tren.
No van a Cuba, van en tren.
I manava els trens, o sigui, dirigia, deia, tenia el botó per dir tal tren entra a Barcelona o no entra a Barcelona. Això és molt poder, eh? O sigui,
home,
tenia els botons.
Tant, no?
Com se sent posar en una màquina de tren i que no hi hagi volant?
No hi hagi volant. Ell controlava, ell no conduïa trens, estava controlant els mandos, quin tren entraven a Barcelona o no entraven o sortien o por ahí. Doncs el meu avi en pau descansi, ja quan ell estava jubilat i van venir les èpoques de les privatitzacions del Conjunto de Asnos, o sigui, de l'ASNAR, i van venir les privatitzacions i van venir tot lo de DIF i totes les històries aquestes, ja es fotia les mans al cap perquè, per exemple, en quant al manteniment, en quant acaben treure tots els revisors dels trens, van tancar les estacions, que van posar tots els tancaments de les estacions, i va començar a degradar tot plegat en unes infraestructures que no renovaven i volien fer passar el triple de tren que anaven abans. Total, ell deia, diu, això ha de petar per alguna banda.
I ha petat ara.
I ha petat.
Faltarien més vies? Faltaria. En comptes d'haver-hi dues, que n'haguessin quatre...
Faltarien més vies, faltarien més trens i faltaria que el manteniment d'aquests trens i vies no fos antidiluviano i estigués adaptat al segle XXI.
Però clar, Sergi, això el teu avi quan ho deia? Perquè deu fer molts anys.
Ho deia, mira, ho deia, ell es va jubilar als anys 80, quan jo era petit, ho deia... A mi m'ho explicava els anys... El de l'ASNAR era mitjans dels 90, principis del 2000, per exemple. Jo crec que l'ASNAR va entrar al 96, no? 95-96.
Imagina't si fa temps que estem... Déu-n'hi-do, que estem en aquesta situació.
Perquè quan jo era petit, per exemple, ell ja m'explicava que a Sant Andreu hi havia d'anar a una estació de la Sagrera, i la Sagrera encara no està acabada.
Exacte.
També és...
O sigui que fa 30 anys, no?, que estem esperant l'estació de la Sagrera.
Fa 30 anys, per no dir més, per no dir gairebé 40.
Déu-n'hi-do.
Aquí, com que es queda tan lluny el tren... Bueno, lluny.
Queda flassall a Camallera, tio.
Com que n'hi ha mai tren aquí, vull dir, no tampoc és una cosa que...
Hauria d'arribar el tren a l'escala.
Bueno, hi havia un projecte que en Paco va explicar com feia històries de trens, del projecte d'esquivia, que passessin aquí, clar.
No ho diguis gaire alt, que hi ha gent que no li sembla bé, això.
O no el deixaria d'arribar perquè, com he sentit algú dir, el turisme que arriba en tren no és un turisme de qualitat.
Mira, això és una mica...
Bueno, pot arribar...
El turisme de no qualitat arriba...
De qualsevol manera.
Exacte.
Clar.
Ja, però... Hi ha gent que no vol que arribi el tren.
No, no, hi ha gent que no vol que arribi el tren. Per això us dic, exacte, no ho dieu gaire fort, perquè aquí...
Hi ha gent que no vol que arribi el tren. Vull dir, no...
I gent que està en posicions de poder.
Aquí no va passar, sí que hi havia aquest projecte de fer que havia de passar per aquí el tren, però es veu que no... que ho van desviar-ho.
Hauria estat inundat, perquè si el tren hagués passat pel corredor del Bons, ara amb els aiguats aquests que hi ha hagut, que tot està, que tot està inundat...
Potser no
hi
hagués hagut corredor, ho haguessin arreglat el dia que haguessin posat el tren.
I per haguessin fet un túnel per Terruella?
Podia ser.
I sortint al camí dels Termes?
Un túnel que travessés el Montgrí.
Que travessés el Montgrí.
Per allà havia d'anar el tren, eh? El tren, doncs, anar seguint la costa i travessar això.
Travessar això.
Travessar el Montgrí.
Travessar tot el Montgrí.
Exacte.
Un túnel, o fer com uns túnels del Garraf, com el tren quan passa per allà al Garraf, que veus el penya-segat allà al costat, que és guapo.
Sí, és guapo i fa una mica de llullo,
fa una mica
perquè
de llullo.
Sabent com estan les vies... Sí.
Clar, perquè el tren de costa clar, acaba Blanes...
I després torna a entrar a llançar.
I clar, després torna a estar a llançar. Tot aquesta zona està sense tren.
Està sense tren.
El Baix Empordà no té trens. No. Tota la comarca del Baix Empordà no té trens.
Bueno, volíem recuperar el tramvi aquell.
Havia hagut el carrilet de Sant Feliu.
Sí, però ja
que això ja fa els anys 60 va deixar d'existir. Després també hi havia el d'Olot,
que ara són vies verdes.
Sí, bicicleta.
Ara són vies verdes, hi ha moltes línies d'aquestes. Veus, avui necessitàvem en Paco perquè ens informés de els projectes aquests de vies verdes.
De tren i de on era el previst que hi hagués el tren, on tindríem l'estació.
Exacte.
Tren con destino a l'escala, via 2. Tren que va salir con destino a Barcelona. Bueno, ara
i on seria l'estació? On seria l'estació del tren, aquí a l'escala?
No sé si seria allà Cinclaus o una cosa així.
Però quedaria molt lluny, això seria com la l'AVE de Figueres.
Tindríem un problema que el tenen a Vilafant, no?
Jo recordo com ho va explicar i no sé si passava per aquella zona d'allà. Em penso que...
Però hauríem de posar l'estació aquí a la plaça de les Escoles, per exemple. O...
Les estacions han de ser llocs cèntrics.
Sí, han de ser llocs cèntrics.
Què ens volen fer fora d'aquí? Doncs aquí, l'estació.
A baix a la platja.
Que tregui aire de mar. Sí.
Que tregui aire de mar, o seria l'estació.
Clar, després, vés a saber, clar, el tren, si hagués continuat per tota la costa, clar, sí, vés a saber, doncs, cap aquí, cap allà on hagués...
Si hagués travessat el Montgrí, l'estació seria allà el Petit Príncep.
Clar, el tren aquí
sí,
ens vindria...
allà a l'univers.
El tren aquí ens vindria des de l'Estartit.
De l'Estartit.
De l'Estartit ens vindria cap aquí, que hauríem de foradar Montgó.
Exacte. Forades Montgó, fots l'estació als Riells, la puges per el camí ample...
Exacte.
Pel camí ample podries fer una peadero a Can Quilis, perquè la gent es baixés a buscar pollos, per exemple, en un determinat d'allò, una peadero allà a Can Quilis, era la peadero del...
Pensa que després, clar, tot això hauria de ser soterrat, quasi, no? Perquè, esclar,
home, llavors voleu un metro, no voleu un tren.
Clar. Però estaria adaptable, però també és fer més parades.
Cara Figueres...
Una altra parada a la Creu per baixar a Banyar, o sigui, és el tren que baixés a Banyar, aleshores t'estalviaries del carrilet i del bus llançadera. I una altra parada als súpers.
Sí, sí, ja tenim el projecte fet, Sergi, només l'has de portar a l'Ajuntament.
Vols dir que, com diu l'Ona, no iria millor que féssim una línia de metro per anar a tots aquests llocs?
Un metro, també.
Clar. Perquè, és clar, vull dir, imagina que aquestes vies... O aixecar-les tal com són, les vies aixecades.
Perquè, clar, això també és molt útil.
A vies de...
Al Japó aixequen el tren, no les vies, perquè el tren va per sobre les vies.
El tren vola, no?
El tren vola, sí. Japonesos. És allò inventat, sí, aquest. Sí, sí,
només
sí.
Si hem de posar un tren, posem el japonès, home.
No? Collem el japonès. I que li vingui una d'allò de tramuntana, pum, i tomba el tren.
Que els trens japonès són el més segurs que hi ha, i els que estan més avançats amb...
Sí, diuen, però clar, diuen. Les tramuntanades allà no sé si arriben, eh?
Es podria volcar el tren, amb la tramuntana.
Portem un tren antitramuntana que no...
Quan bufa Mestral, per exemple, Cers o Cierzo, allà a Saragossa, baixen la velocitat del tren d'alta velocitat
diràs,
perquè
clar.
És perillós.
Home, sí, sí, tant.
Ojo amb aquestes coses, eh?
Clar, després penseu que el tren d'aquí hauria d'anar ja cap a Sant Pere.
Clar. Això seria el tren de la Poma.
De Sant Pere ja n'hi
hauria...
Clar, anava a dir, passaríem per l'Armentera o no? Perquè si no a mi no em soluciona res, eh?
Clar, no. Això és com l'Esperanza Aguirre.
Tots els pobles han de tenir tren.
Ha de passar per... No, principalment ha de passar per casa, és el que va dir l'Esperanza Aguirre. Diu, a vosaltres em feu, et deixo fer una línia de l'AVE, però que tingui parada al poble, a casa meua.
Ah, mira.
En sèrio, eh? No és cachondeo, eh? Això
no, ja m'ho crec, ja m'ho crec.
I para, tens de ser el poble de l'Esperanza Aguirre.
Si anés cap allà...
No n'hi ha com tenir poder.
Si seguís la carretera dels càmpings, podíem posar allà un apeadero.
Apeadero.
Allà, per anar cap
al
Formentera.
No, apeadero,
hi ha el restaurant aquell que es diu, ai, no sé com es diu, aquell restaurant que està a tocar a la carretera. De...
Al Mas Busó, no? O...
No, aquell no. Està a Sant Pere. No. Com gires, perquè fa, bueno, per anar a l'Armentera... Per anar a l'Armentera, doncs hi ha un restaurant en allà que està ben bé quasi
a
peu.
A veure, en principi, el tren on no hauria d'arribar és a Roses. Això ho tenim clar.
Home, però...
Perquè a Roses ja els hi arriben els creuers, ja tenen port i tots els guiris els hi arriben en creuer.
Però no tothom va en creuer, eh?
Bueno...
Mira, un dia parlem de creuers, si voleu.
Podríem fer un creuer low cost, o sigui, un caiac, una línia regular a escala Roses.
D'aquesta manera tampoc hauria de passar per Palamós, perquè allà també els hi havien més
que Roses. Tampoc, també els hi arriben barcos. Tampoc. És a llocs on no els hi arribin coses d'arribar al tren.
Doncs amb aquesta línia mig improvisada que heu fet del tren, ho deixem.